Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els Mossos ja estan complint les ordres que va donar ahir la Fiscalia i que consisteixen a identificar els responsables dels centres designats com a col·legis electorals i que s'entregui tota la documentació relacionada amb l'1 d'octubre. Els comandaments ja han rebut la instrucció i han començat a presentar-se a centres electorals on demanen dades personals als directors amb mig de discreció i si han rebut alguna directriu del Departament d'Ensenyament de cara a la consulta de diumenge. El portaveu del govern català, d'altra banda, ha anunciat un recurs del govern contra la decisió de la Fiscalia que l'Estat assumeixi el control dels Mossos. Jordi Turull, també conseller de Presidència, ha dit que no donen detalls sobre l'1 d'octubre perquè hi ha, segons les seves paraules, un estat d'excepció. Turull ha dit que aquest diumenge es votarà, ja que davant de qualsevol problema hi haurà una solució. I també us expliquem que la Fiscalia ordenarà als Mossos obtenir ja divendres el control dels col·legis electorals. Fonts properes als fiscals han avançat que donaran la instrucció d'anar a les escoles i instituts quan acabin les classes i quedar-se, si cal, les claus. Canviem radicalment de qüestió. Avui s'ha acabat el termini perquè el govern espanyol aculli més de 17.000 refugiats. La xifra és del 14%. Els estats membres de la Unió han rebut 29.000 d'aquests refugiats, una cinquena part dels fixats per la Comissió Europea ara fa 2 anys. Pel que fa a l'estat espanyol, la xifra és oficialment reconeguda de 1.280, el 14%. Com dèiem, el conjunt dels països de la Unió es queden en aquesta sisena part i hi ha els casos d'Hongria i Polònia. D'aquest tema parlarem tot seguit en el programa El Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel.
La mitjanit de dimarts a dimecres, música francesa a Ràdio Estel. Rafael Corbí t'ofereix una hora dedicada al millor de la música del país veí a Oh la la Music. Recorda-ho, la mitjanit de dimarts a dimecres, Oh la la Music, música francesa a Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5ª edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que crèiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 5 minuts. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Com ja hem dit sovint aquests dies, avui s'acaba el termini perquè el govern espanyol aculli concretament 17.337 refugiats sobre un total de 180.000 al conjunt de la Unió Europea. La xifra és aquesta, la compromesa a nivell dels membres comunitaris ara fa tot just 2 anys. No supera ni el 14% en el cas de l'Estat. És per això que ens preguntem de quina manera pot reaccionar a partir d'ara la societat, si és que es pot fer alguna cosa. Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya, ha dit aquest matí en una entrevista a la primera hora de la Fórmula Estel, aquí a Ràdio Estel, que l'executiu espanyol queda tècnicament o formalment a partir de demà lliure de complir aquesta acollida. Tot fa pensar que pot ser una frustració per a les nombroses persones que han manifestat a Espanya i al conjunt d'Europa el seu desig d'acollir aquestes persones, la majoria procedents de Síria, i que es trobaven a Grècia, ja, per tant, desplaçades i amb la necessitat urgent de ser reubicades. Possibles exigències al govern espanyol és una altra qüestió que ens plantegem si es poden canalitzar d'alguna manera. A Europa, on no han fet tampoc els deures en el seu conjunt tots els països, i ara mateix, a més, 1 milió de sol·licitants d'asil esperant resposta, dels quals 20.000 esperen aquesta resposta a Espanya. Per tant, no tenim només el problema dels refugiats que s'han deixat d'acollir a Europa, sinó que aquests refugiats fan que el problema acumulat sigui encara més gran. Ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat, de moment, Cristina Ruano, que és la responsable de comunicació de la plataforma Veniu Ja. Cristina Ruano, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I també tenim, en aquest cas, a l'altra banda del fil telefònic, perquè per un problema d'última hora no ha pogut venir aquí, Pascal Cuasal, que és la portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. Sempre molt agraïts de tenir-la. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, s'acaba el termini i ara què? Potser ens podrà explicar, per començar, Cristina Ruano, el que és la plataforma Veniu Ja i si continua tenint sentit la seva acció, la seva proposta a la societat.
Doncs Veniu Ja és el lema que han utilitzat moltes entitats, 373 aquest matí eren, per dir, demanar al govern que realment compleixi amb aquests compromisos que ha adquirit, igual que adquireix altres compromisos econòmics amb la Unió Europea i es pressiona i es fan tots els canvis necessaris perquè es compleixin, doncs que passi el mateix amb aquests compromisos humanitaris, com són l'acollida de les 17.337 persones que comentaves, Ignasi. Justament aquesta campanya, com que demana aquest compliment en concret, que finalitza, com el termini del qual finalitza avui mateix, realment el punt més àlgid serà avui fins a les 12 de la nit, diguem. A partir de llavors, igual que la intenció és que quedi més com un recordatori i sí que es faran alguns tancaments, però no seguirà fent la pressió de la mateixa manera perquè entenem que el que té sentit en tot cas és generar un nou motiu de pressió, una nova cosa per seguir dient al govern que volem que sigui que aculli.
Potser perquè es posi en marxa un altre compromís a nivell europeu, bé, en fi, veurem què es pot fer.
Sí, també en funció del que vagi dient el govern que s'ofereix a fer, no? Diguem, perquè la Unió Europea sí que segueix dient estaria bé que en els propers temps seguiu acollint. Està clar que si el govern s'havia compromès davant de la Comissió Europea, la pressió que podien fer era molt més forta perquè ells mateixos ho havien dit, no? I ara caldrà veure quina altra cosa, igual que en el seu moment va ser casa nostra, casa vostra, i després ha estat el Veniu Ja, doncs a veure quina altra cosa pot també tenir sentit per agrupar totes aquestes iniciatives que segueixen funcionant. Totes les entitats que formen part de Veniu Ja segueixen treballant, segueixen fent la seva feina i segueixen pressionant.
Pascal Cuasal, la mateixa pregunta. Ara què? Què pot passar?
Ara, pues, estem davant d'una situació molt complicada i nosaltres, pues, des de la Comissió Catalana d'Ajuda de Refugiats, fem una petició una mica desesperada perquè es reimpulsin aquests programes de reubicació i reassentament amb una revisió dels criteris perquè puguin participar-hi més persones, no? O sigui, demanem a la Comissió que s'estableixin sancions als països europeus que hagin incomplert amb els terminis d'acollida, perquè fins ara pues no s'han plantejat, no, aquestes sancions. O sigui, realment, la teva pregunta, què passa, pues no passa res. I aquí està el problema, no? Els estats han incomplert i sembla que no hagi passarà res, no?
Sembla que tinguin com un dret a no complir, no? Diguéssim, un suposat dret a no complir.
Sí, gairebé orgullosos, no?, d'haver incomplert i sense prestar-hi molta atenció, no? Estem davant de, pues, un percentatge molt petit, com deia la Cristina abans, dels acords, o sigui, pel que fa a Espanya és inferior al 14%. Simplement no hi haurà, pues, cap tipus de sanció de moment plantejat pels estats que no han complert. O sigui que nosaltres el que demanem és que es reimpulsin aquests programes de reubicació, els programes de reassentament, i doncs que s'elimini la discriminació per nacionalitat, perquè fins ara en aquests acords només podien entrar les persones en la pràctica de Síria, d'Iraq de tant en quant i d'Eritrea, no? O sigui, totes les persones que, per exemple, fugien d'Afganistan no podien entrar en aquests criteris, no? Mm-hmm. Llavors nosaltres demanem, doncs, que es revisin aquests criteris i que, pues, estableixin sancions a qui no compleixi amb els terminis d'acollida.
Bé, en qualsevol cas, tenim a Europa un 52% dels 2.200.000 sol·licitants d'asil que entre el 2015 i el 2016 tenien els seus casos pendents de resoldre, segons un informe del Pew Center. Bé, són dades que ens fan pensar que el problema es fa més gran, clar, si no s'acullen aquests. Quines raons, suposadament, donen des del govern espanyol i des dels governs europeus que no han complert? Aquesta és una pregunta que els hi faig a vostès perquè no podem parlar amb ells.
Sí, potser també és un problema que tenim nosaltres, que no ho expliquen, no? Simplement és un acord que havien pres, un compromís que tenien fins avui. Abans d'avui no se'ls pot dir res perquè encara no han incomplert fins avui a les 12 de la nit, no? Per molt que sigui impossible.
Sí,
I a partir de demà, com que ja no aplica, doncs llavors no han de donar excusa, no? No han de donar explicacions a ningú. Això també fa pensar en com està funcionant aquesta Unió Europea, que on no cal que es doni, que es doni arguments o motius o s'expliqui per què no s'acompleixen les coses. Però això per una banda, i per una altra banda també tenim que Grècia, des de Grècia van dir en el seu moment que no tenia més perfils reubicables. Això ho hem estat comentant fa uns dies, no?
Sí, efectivament, aquí, sí, però, aquí mateix.
Però realment s'ha vist que no és així. Hi ha entitats que han localitzat persones que sí que podrien estar perfectament dintre d'aquests programes, però no acaben tenint aquest espai, i persones que voldrien venir aquí i no se'ls està donant l'oportunitat. O sigui que realment les excuses que poden estar donant, com que no hi ha prou persones, quan hi ha moltes parades en camps, o tot de diferents excuses que no s'aguanten per enlloc.
Avui us preguntem, amics oients, si creieu que s'ha de seguir exigint al govern espanyol l'acollida dels 17.000 refugiats. Podeu respondre entre tres opcions. Sí, que el govern hagi incomplert el compromís dona més força a la societat. Podeu dir també sí, l'ajuda als necessitats no té límits en el temps. O no, perquè no pot complir o perquè la situació ja no té remei. Durant tot aquest dia està oberta l'enquesta a través de radioestel.cat. Com sempre, podeu opinar decantant-vos per una d'aquestes opcions o enviant-nos els vostres comentaris directes sempre a radioestel.cat. Vostès respondrien en algun sentit a aquesta pregunta, que la societat té més força, o potser són respostes complementàries, que totes tenen una possibilitat de defensar. Si vol, Pascal...
Doncs jo no sé quin és el motiu pel qual es continua incomplint i per què la Unió Europea de manera general permet això. Jo crec que en el futur hem de fer uns acords que siguin que no siguin acords mentiders, o sigui, és a dir, si el nostre estat preveu acollir molt poques persones, doncs pues que sigui clar des del principi i sabrem davant de quin govern ens trobem, no? La inacció de la Unió Europea també, o sigui, el que deia la Cristina, simplement crec que no hi haurà sancions per part de la Unió Europea. Això és molt greu. Què podem fer per fer pressió? Simplement jo crec que continuar les mobilitzacions, o sigui, la mobilització de New ja ha estat una forma de pressió. Jo crec que des de la ciutadania també podem simplement intentar continuar manifestant-nos com vam fer al febrer d'aquest any, no? A Barcelona va ser una manifestació multitudinària que hem de continuar reivindicant, sigui quin sigui el context polític.
Sí, no hi ha més remei que fer això, Cristina Ruano.
De fet, una de les coses que sí que estem veient en els últims dies és que cada vegada hi ha més actes. De fet, Veniu Ja és una campanya que, com que pressiona el govern espanyol, hi ha entitats a tot arreu de l'Estat, i realment el número d'actes que estan previstos pels propers dies entre avui i el dissabte per poder, bueno, denunciar que no s'ha complert això, és molt elevat. Que és una de les coses que moltes vegades es pensa, és que aquí a Barcelona vam tenir aquesta manifestació tan multitudinària on tota la societat va cridar que realment volia acollir, i en canvi en altres zones, en altres comunitats autònomes, això no s'estava donant amb tanta força, però veiem que per tot el territori hi ha persones que estan pressionant perquè sigui així, i sent veu de la ciutadania que diu volem un món més humà, volem un món més fratern.
Vivim una setmana a Catalunya certament complicada a nivell polític, social, per la convocatòria del referèndum per a diumenge, però hi haurà alguna activitat pública que pugui ser de certa rellevància, Cristina?
Sí que hi ha una activitat avui a les 7 a Plaça Universitat, convocada per Universitaris per la República i Casa Nostra, Casa Vostra, a Barcelona, i després també hi ha una altra activitat a Premià de Mar i a Girona. A Girona, de fet, n'hi ha dues. Una crec que era avui mateix i una altra el 29. Si entreu per xarxes de Veniu Ja, podreu trobar tota la informació. Premià, em sembla que era el dissabte.
Molt bé,
sí,
doncs.
Sí que n'hi haurà.
Hi haurà, doncs, possibilitat de mobilitzar-se públicament, i en tot cas la campanya d'acollida segueix oberta, i recordeu que Veniu Ja, buscant Veniu Ja, ben fàcil, o Venid Ja, també existeix en castellà, a internet es pot trobar la manera de col·laborar amb aquesta campanya. Agraïm que ens hagi acompanyat uns minuts Pascal Quasar, portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. No sé si vol afegir alguna cosa abans d'acomiadar-la.
No, simplement des de la pàgina de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, ccar.cat, podeu trobar també testimonis de persones que podrien ser refugiades però que no ho són, que viuen a Turquia o que estan atrapades a Grècia, i que donen el seu testimoniatge de que elles sí que són persones que podrien ser reassentades o reubicades, i no ha estat el cas, no? O sigui, que persones que realment podrien haver arribat a l'Estat n'hi ha, i tenim el seu testimoni que es pot trobar a la nostra pàgina web ccar.cat.
CCAR, que és la sigla de Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats.cat. Gràcies, Pascal Quasar, portaveu d'aquesta entitat, i felicitats per la feina que fan. Ànims, i esperem que es pugui trobar una solució pel màxim nombre de persones possible que necessiten, que demanen asil o que volen refugiar-se fugint de les guerres. Adéu-siau.
Adéu.
I saludem ara, quan passen 4 minuts d'un quart de 7, recordem que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel Cristina Ruano, que és responsable de comunicació de la plataforma Veniu Ja, i contactem ara amb una responsable de comunicació d'una altra entitat, de Càritas Diocesana de Barcelona, és la cap de premsa Eulàlia Tort. Bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès uns minuts. Sempre ens agrada sentir la veu de l'entitat catòlica de Càritas. Com afronta Càritas, particularment a Barcelona, on ha mobilitzat molts recursos per intentar acollir refugiats, a partir de demà, que expira aquest termini, davant l'incompliment del govern espanyol?
Doncs sí, nosaltres vivim tot això amb moltíssima preocupació, no? En dos sentits. Primer, per un costat, per l'incompliment evident del govern de Mariano Rajoy. Moltíssimes persones estan esperant a Grècia i Itàlia amb unes condicions de precarietat, i ens sembla, bueno, absolutament denunciable, com ja han fet algunes organitzacions, aquest incompliment del govern espanyol, no? Però, per l'altra banda, nosaltres des de Càritas també volem parlar de què passa amb els pocs refugiats que han arribat, no? Aquestes poc arriba gairebé a aquestes 2.000 persones. Quina és l'acollida que està prestant a Espanya a través del Pla Estatal de Refugi, que des del nostre punt de vista és absolutament insuficient.
Càritas, entre altres accions o vies de donar solució a moltes persones que necessiten refugi, ha tingut, pel que sabem, algun contacte amb la comunitat de Sant Egidi per intentar posar en marxa els corredors humanitaris, que és una via de solució per a algunes persones que poden arribar amb avió, i com que el visat, o sigui, com que l'asil es concedeix en el propi territori d'acollida, doncs faria més fàcils les coses.
Bueno, aquesta és una demanda que fem tots els col·lectius, que és la demanda de les vies legals i segures, no? És evident que Europa ha d'oferir alguna alternativa perquè aquestes persones que fugen de la guerra, aquestes persones que fugen de la gana, aquestes persones que fugen de la violència puguin arribar a territori segur sense haver d'arriscar la seva vida al mar o sense haver de posar la seva vida en mans de xarxes de tràfic de persones, no? Per tant, qualsevol iniciativa que tingui a veure amb aquestes vies legals i segures ens sembla absolutament fonamental i ens ho trobaran.
Cristina Ruano, hi ha alguna manera de, no sé, de canalitzar aquestes peticions o de seguir treballant, perquè ara mateix, doncs, el que hi ha és això, no? Que hi ha moltes persones acumulades que estan fugint de la guerra de Síria, de l'Iraq, i no hi ha manera.
I Europa és una Europa fortalesa, no? Que això també hi ha moltes entitats denunciant des de fa temps, que no permet que totes aquestes persones que estan en una situació d'extrema vulnerabilitat doncs puguin accedir i puguin venir també aquí.
I hi ha manera de fer-ho tranquil·lament? Perquè també s'ha de tenir en compte que s'han generat alguns estats d'opinió, segurament podem dir que en bona part injustos, però uns estats d'opinió al cap i a la fi, que es basen en la idea que a Europa hi ha molta necessitat també i que no tenen clar la capacitat d'acollir aquestes persones en determinats territoris.
De fet, les entitats o instituts de recerca que han estat explorant, en aquest cas amb migració, no amb refugi, perquè és difícil diferenciar les dues poblacions, però amb població migrada, el cost que té la població migrada respecte a l'aportació, parlant estrictament d'una manera estrictament econòmica,
sí, sí.
Que és potser en el que més se centra en aquests arguments, els beneficis, diguem, que com a societat rebem de tenir un percentatge, doncs, més elevat que fa unes dècades de població migrada, són més alts que els costos que generen com a societat. O sigui que, bueno, està ple de, per la xarxa està ple de diferents espais on trobar arguments per desmentir aquest tipus de rumors, perquè no són reals, no? D'altra banda, això que comentaves sobre com poden arribar les persones fins a Europa, no hi ha mecanismes així que es coneguin gaire establerts, perquè sí que hi ha altres països, com per exemple Estats Units, és un dels països, és el principal país a nivell mundial en reassentament, en anar a buscar persones en llocs on realment no se'ls hi pot donar resposta, per exemple, perquè fuges d'un conflicte a casa teva, t'estan perseguint a tu en concret i vas al país al costat, però al país al costat aquella organització també t'hi pot trobar. Doncs aquests perfils, per exemple, la ONU, l'ACNUR, no? Intenten moure'ls en altres països més allunyats. I sí que hi ha països d'això, com Estats Units, com Austràlia, com Canadà, com Argentina, fins i tot, on sí que tenen programes que poden, on aquestes persones poden sol·licitar anar-hi, o que una persona des del territori nacional pot sol·licitar que aquella persona refugiada, que se li ha reconegut l'estatut de refugiada en un tercer país, també pugui anar, pugui ser acollida. En concret, a Espanya no se sap que hi hagi cap mecanisme en aquest sentit. Sí que en algun moment hi ha hagut un programa similar a Alemanya, fins al punt que jo sé no n'hi ha. Al Regne Unit també hi ha alguna cosa, algun programa de ressentament amb l'ONU, però que jo sàpiga no n'hi ha més.
Eulàlia Tort, sobre aquestes reticències d'alguns sectors que generen estats d'opinió i que de vegades alimenten, ja ho sabem, la xenofòbia o els extremismes, fins i tot.
Bueno, jo penso que totalment d'acord amb el que diu la companya, però penso que el que hi ha per sobre de tot plegat és la voluntat política, no? Uh-huh. Me recordo sobretot del Canadà, no? Un país d'un altre continent que porta reubicats ja més de 25.000 siris, no? Per tant, em sembla que les dades de Canadà són absolutament contundents i que posen el focus on s'ha de posar, no? Que és amb la voluntat política, amb acabar aquesta Europa fortalesa, i quan es volen fer les coses, es poden fer, no? I la prova és l'opció que ha fet el primer ministre canadenc.
Sí. M'agradaria puntualitzar que les 25.000 persones de Síria que van arribar a Canadà, això ha estat un any i porten diversos anys. I pel que vaig sentir últimament, fins i tot amb els últims anys, amb rècord, per tant, cada vegada més, aquest 25.000 s'ha de multiplicar per dos o tres, segur, o si no és per quatre.
Déu-n'hi-do, o sigui que aquí hi ha hagut una...
25.000 va ser en tres mesos, de fet. Van ser tres mesos que van decidir posar-se les piles i van ser 25.000.
Per tant, es referia a l'àrea torta, a l'onada inicial, i després doncs molt més que nosaltres i que altres països. El cas d'Alemanya també és peculiar, va acollir molts immigrants que hi arribaven directament al principi d'aquests dos anys de compromís de la Unió Europea, i bé, no sé si això pot explicar una part del vot de càstig que ha tingut Angela Merkel i la pujada de l'extrema dreta. Era notícia d'abans d'ahir, ho vam comentar, però no és una cosa deslligada a la crisi dels refugiats.
Està clar que és una de les qüestions que més s'utilitzen, aquesta de separar entre nosaltres i ells, passar per sobre un dels trets de la teva persona, d'on has nascut o quin color de pell tens, per sobre del fet que ets persona.
Uh-huh. Aquesta exclusió de l'altre, no? Uh-huh. De considerar que l'estranger no té cabuda mentre els de casa no tinguin el mínim necessari per viure. Està d'acord, Eulàlia Tor, d'aquest comportament que hi ha hagut entre alguns alemanys?
Em sembla que alguns analistes deien que precisament l'extrema dreta havia crescut en aquell Flanders on hi havia menys acollida de refugiats, no? Per tant, això penso que posa sobre la taula el problema del prejudici, no? I com els prejudicis s'esvaeixen quan tenim de prop aquella realitat que al principi ens pot fer por, no?
Sí, sí.
Per tant, si volem canviar d'alguna manera aquestes percepcions negatives de l'acollida de l'altre, de l'acollida de l'estranger, penso que la millor manera de fer-ho és precisament tenint-los a prop, no? Perquè quan els tens a prop descobreixes que són persones com tu i que, al contrari, no? Que porten una motxilla extraordinària. Haver de sortir de casa no és agradable per ningú, probablement ningú ho escolliria per pròpia voluntat, no? I quina millor manera que entendre aquestes circumstàncies que tenir aquestes persones a prop, precisament per acabar amb tot aquest discurs xenòfobs, racistes i d'intolerància.
Moltes gràcies a Eulàlia Tort per haver-nos acompanyat uns minuts. Hem conversat amb la cap de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Estarem molt pendents de cara als propers dies sobre aquesta coordinació entre moltes entitats, entre elles Càritas mateix, de cara a veure si es pot fer alguna cosa perquè després de l'incompliment del govern espanyol i de molts governs europeus es pugui acollir persones, ni que sigui complir parcialment amb retard aquest compromís. Gràcies novament i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau. Un minut i mig i seran dos quarts de set. Li dono en l'últim instant carta blanca a Cristina Ruano de la plataforma Veniu Ja sobre algunes dades que ens hagin pogut quedar o algunes informacions interessants de cara als propers dies. Recordem que hi ha organitzades mobilitzacions dintre del que es pugui aquests dies, però potser més endavant també i encara segurament seran més fortes amb el focus social posat en això.
De fet, començo comentant que abans no he pogut dir exactament el moment en què hi havia previstes les mobilitzacions.
Ah, doncs gràcies. Gràcies a les pantalles es pot consultar això.
Sí. Doncs això, a Barcelona, avui, d'aquí mitja hora, a les 7, a la Universitat, hi ha un acte convocat des de casa nostra, casa vostra, a Premià de Mar, Premià Acull, també avui mateix a les 7:30, a dos quarts de 8, té previst un acte per denunciar l'incompliment. I a Girona, just fa mitja hora que han començat un acte i tornarà a ser aquest dijous a les 6, ja també en la biblioteca, si no recordo malament, ara ho estic dient de memòria, una biblioteca també sobre acollida de persones refugiades. Uh-huh. I a part d'això, potser sí que una cosa que ens hem estat centrant bastant en l'incompliment del govern espanyol, sí que és veritat que a nivell europeu també s'ha quedat bastant baix.
Sí, sí.
Ha quedat amb un quart només d'acollida, tot i que Espanya és un dels últims països...
Un dels últims, amb el 14%, segons les dades que tenim. Gràcies, novament. especialment Cristina Ruano, responsable de comunicació de la plataforma Veniu Ja. També felicitats per la feina que vostès fan i fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Arribem a 7:15.